Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Creixen les reaccions a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la qual reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras un cop va ser elegit com a eurodiputat. El text que s'ha fet públic poc abans de les 10 del matí afirma que una persona escollida al Parlament Europeu adquireix la condició d'eurodiputat des de la proclamació dels resultats i té des d'aquest moment la immunitat associada. El mateix Oriol Junqueras ha assegurat el següent en una piulada a Twitter. La justícia ha arribat des d'Europa, s'han vulnerat els nostres drets i els dels 2 milions de ciutadans que ens van votar. Nulitat de la sentència i llibertat per tothom, persistiu com ho fem nosaltres. Mentrestant, Esquerra Republicana també ha demanat la nulitat del judici i la seva llibertat. Recordem que el Tribunal Suprem va preguntar a la Justícia Europea si l'exvicepresident de la Generalitat hauria de gaudir o no d'immunitat mentre es trobava presó preventiva abans del judici del procés i un cop va ser escollit diputat. Més qüestions. Una persona en estat greu i diverses més de ferides menys greus arran de l'incendi declarat aquest matí a primera hora en un edifici al barri de la Sagrada Família de Barcelona. 12 dotacions dels bombers de Barcelona han treballat per extingir les flames que s'han originat a la planta baixa de l'immoble, que segons els veïns estava ocupat i hi havia un taller de bicicletes. Els serveis d'emergències han hagut d'actuar en els dos punts diferents. Més qüestions. El Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries ha rebut la donació de 22 peces i objectes d'una col·lecció particular que contribueixen a explicar la recent història de la ciutat. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Les peces daten de diferents èpoques històriques, ja que hi ha peces tant del segle XVII com del XIX. La regidora de Cultura de Castelló d'Empúries, Xonugas, ens explica així la importància d'aquesta donació.
El senyor Martín Guirado és qui ha fet la donació d'aquests objectes i és el seu desig de que formi part del patrimoni històric cultural del municipi i que es conservin i s'exposin en el museu. Aquest conjunt d'objectes està format per 12 monedes, una daga del segle XVIII, un recanvi de munició de pistola d'època contemporània i 8 bales de mosquet d'època moderna. Clar, tot això el que fa és que tingui un gran valor cultural i molt interessant per al municipi i que es pugui exposar i que estigui a l'abast de tothom, doncs, i que sigui assequible, encara el fa més valuós en aquest sentit.
D'aquesta manera, el Museu d'Història de Castelló continua amb la seva missió de conservar, protegir i recuperar el patrimoni històric tant medieval com també el més recent.
Gràcies, Mercè. I la Fundació Ramon Noguera de Girona ha posat en funcionament un obrador de pasta i pizza ecològica únic a Catalunya, amb 10 treballadors amb diversitat funcional. Ens ho amplien des de Girona FM. Victòria Pastor, bon dia.
Aquest obrador, l'únic d'alimentació ecològica que produeix pasta i pizza fresques a Catalunya, dona feina a una quinzena de persones, 10 de les quals amb discapacitat. Pepita Peric, directora gerent de la Fundació Noguera, explica la iniciativa.
Apostem en aquest projecte com un projecte de futur en l'àmbit d'inserció laboral de persones amb discapacitat, principalment pel potencial de creixement que té, que ens permet doncs, avançar amb aquesta nostra missió, que és la de aquest projecte social de la Ramon Noguera doncs, de donar oportunitats de treball a les persones.
La Fundació Ramon Noguera va assumir el 2017 la producció ecològica de la marca Aliments Unyà, que fins ara tenia l'obrador a Quart. Les instal·lacions de Quart no permetien que el projecte pogués créixer i es va optar per invertir per fer un nou obrador a l'espai on Ramon Noguera té la seu central. En el nou obrador, que ocupa una superfície d'uns 800 metres quadrats, s'ha invertit 800.000 euros. El projecte s'ha finançat amb fons propis i ha tingut la col·laboració d'administracions locals i autonòmiques i d'altres organitzacions amb un cofinançament del 30%. Actualment, la Fundació atén més de 1.000 persones l'any.
Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Des de fa 10 anys, la Vanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb la Vanera i el Cant de Taverna.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 2:15 a 2 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Com estan? Benvinguts. Com estan? Benvinguts un dia més al magazín El Més Calent a l'Aigüera. Un magazín que fem cada dia, de dilluns a divendres. Avui és dijous, dia 19, ja d'aquest mes de desembre, i avui és un dia en què no tindrem a la Cristina Cantal. Ara seria aquell moment de posar aquesta sintonia. Però avui la Cristina té, no el tindrem aquí per uns assumptes propis. Avui no estarà aquí amb nosaltres, però sí, demà per fer ja el comiat de l'any, del Més Calent a l'Aigüera. Els hi vam explicar, els anem explicant durant també tota aquesta setmana, que el Més Calent a l'Aigüera, ara farem descans, demà farem ja l'última Aigüera de l'any, l'últim programa de l'any, i després hi tornarem a partir del dia 7. El dia 6 és festa, el dia 6 que és el dia de Reis, i comencem el dia 7 ja la programació habitual, ja ininterrompida, fins que arribem a la Setmana Santa, que també fem aquella setmaneta de descans. I ja després de Setmana Santa, fins que acabem temporada, ja donem pas a altres programes. Molt bé. De moment, és un servidor, Joan Brugués, aquí davant del magazín El Més Calent a l'Aigüera. Són les 11 i 10 del matí i, com sempre, els dic que siguin molt benvinguts.
El més calent a l'aigüera.
Comencem el més calent a l'aigüera d'avui i, com sempre, habitualment, saber com estan les temperatures, amb quin ambient meteorològic ens movem en quant a temperatures. Això sempre en quant a temperatures. Doncs bé, el que hem de fer és anar a les nostres estacions de referència, que són una, la que tenim situada a la Closa del Llop, i l'altra, la que tenim situada al Club Nàutic. Doncs bé, a veure com ho tenen, a veure si hi ha igualtat, a veure si hi ha diferències de temperatures. En principi, ens anem fins a l'estació meteorològica... Bé, primer ens falta la sintonia. Això fa més temps, que sí? De fet, estan acostumats a escoltar sempre aquesta sintonia i ara no la deixaríem enrere. Molt bé, com els deia... Anem a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, 13 graus en 7. I anem a l'estació meteorològica de la Clota i 14 graus en 9. Quasi ens anem un grau de diferència d'un lloc a l'altre. I les barques que continuen. Les 5 barques que veiem cada dia en aquesta webcam, doncs continuen encara allà mateix. Ningú se'ls ha portat a navegar. Veurem després si fa bon dia per treure'ls i portar-los a navegar, o millor que encara s'estiguin aquí on els veiem, aquí on estan. Bé, i després del que és aquest primer... El primer lloc que anem a visitar, com són les estacions meteorològiques, per saber els seus valors, ens anem ara al nostre home del temps, en Sergi Corral, què ens explica, què ens deixa, què ens diu per aquests dos dies. En quant a la previsió meteorològica, ens deixa un titular que diu augment ràpid dels núvols en situació de garbí fort tot la nit i matinada. Molt bé, avui dijous, dia 19 de desembre, oscil·laran les temperatures entre 14 i 16 graus, les màximes i les mínimes entre 10 i 12. El cel serà variable tot el dia. Hem començat de matinada amb banc de núvols baixos, amb un matí al centre del dia amb moltes estones de sol, però amb un domini de núvols prims. A la tarda aniran progressant més núvols i al final del dia quedarà el cel tapat, amb un ambient que seguirà molt temperat. En quant al vent, mitjor fluix de matinada, pujant moderat a mig matí, de força 3-5. A la tarda s'anirà reforçant fins a 4-6 i també fins a força 5-7 al vespre i nit, quan les ratxes podran superar, atenció, als 70 km per hora. A l'estat de la mar, marejal tot el dia, amb àrees de maror al vespre i nit, tràgol de xaloc d'un metre d'alçada a la tarda i vespre. I bandera groga, precaució per migjorn fort al vespre i la nit, això en quant a condició de bany i de navegació. Temperatura 15 graus en 8. El mateix que tindrem demà, aquests 15 graus en 8, i també la mateixa bandera groga, aquesta precaució per garbí fort a primera hora. En quant a les temperatures màximes, oscil·laran entre els 16 i els 18 graus i les mínimes entre els 12 i els 14. El cel ennuvolat de matinada i matí amb alguna gotellada passatgera. A migdia s'obriran clarianes, però a la tarda es tornarà a tapar de nou i quedarà el cel ennuvolat al final del dia. Ambient molt temperat. En quant al vent, garbí fort de matinada i matí de força 6-8, amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. A migdia mancarà ràpidament fins a quedar alguna estona de gregal a primera hora de la tarda. Al vespre tornarà a girar a garbí fluix. I la mar, maró tot el dia amb àrees de forta maró de matinada i matí, tràgol de xaloc d'un metre i mig a 2 metres d'alçada fins al migdia. Bé, això és el que ens deixa en Sergi en quant al temps, tant per avui com per demà. Demà divendres, dia 20, porta d'aquest cap de setmana. Setmana, diem, de la loteria, ja entrarem aquella setmana de les festes de Nadal. Festa de Nadal, que és Nadal i Sant Esteve. Tot aquest cicle que començava aquí amb l'encesa de llums i acabarà un cop hagin passat els Reis i ja començarem, ja estarem ja dintre un altre any, el 2020. Molt bé, doncs això és el que ens deixa en el temps i després del temps anem al nostre resum de premsa. Titulars i fotografies de portada. Què ens diuen? Ara ho sabrem. I com sempre, anem als diaris, començant per als de més proximitat, els diaris gironins. I ahir hi havia el gran esdeveniment del dia, el que eclipsava tota mena d'informació, ja sigui política, social, cultural, fos el que fos, ahir tot centrat en el que passava a Barcelona, el que passava amb aquest partit, aquest clàssic partit de Lliga entre el Barça i el Madrid, un partit molt vibrant, amb molt d'espectacle, però que tampoc i va ser el que es preveia, segons sembla, doncs almenys els jugadors van poder sortir, a part d'aquells globus, aquells pilotes que es van tirar, no hi va haver cap mena d'interrupció, a part de càntics o de pancartes que es van poder lluir. Però bé, anem a veure del que va passar ahir, com ho ha reflectit la premsa. Primer farem la premsa general i després donarem un cop d'ull a la premsa esportiva, com ho va viure també. Comencem amb els diaris de proximitat. Diari de Girona, El Punt Avui. Diari de Girona, el principal titular diu que Girona compta amb tres dels trams de carretera més perillosos de tot Catalunya. Estan situats entre Alp i la frontera francesa de Puigcerdà, a Llívia, i entre Caldes i Llagostera. L'autovia d'Aro a Llagostera és la zona de més sinistre. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Es van prendre nota i allò d'intentar, aviam, trobar-hi alguna solució. I per que fa la fotografia, doncs, la fotografia en veiem aquí. Crec que podria ser el gol anul·lat que li van xiular Benzema per un fora de joc posterior. I en Jordi Alba i Ter Stegen també, que són els que surten a fotografia. Un clàssic sense gols. Aquest empat a 0 entre el Barça i el diari... Ai, el Barça i el Madrid. El Barça i el diari de Girona, ai, ai, ai. Això és el que diu el diari de Girona. Anem al diari El Punt. El tsunami democràtic inunda el Camp Nou. El tsunami mobilitza milers de persones per fer sentir la demanda de diàleg a l'Estat. El moviment valora en positiu l'acció i reconeix que no es va poder fer tot allò que estava previst. Aldarulls a la jornada, els aldarulls de la jornada acaben amb enfrontaments exteriors al Camp Nou. I aquí es veu part del públic lluint aquestes pancartes de color blau que diu Spain sit and talk, Espanya senta't i parla, que es van poder veure, es van poder lluir alguns moments a dins del camp de futbol en el partit d'ahir. Un clàssic sense gols i poc futbol també és un altre dels titulars que porta el diari El Punt, edició gironina. De Girona anem a Barcelona amb el diari La Vanguardia, qui dedica titular i fotografia al partit d'ahir. Barça resisteix el setge blanc. Les protestes del tsunami deriven al darull sense afectar el clàssic. El llançament de pilotes inflables amb prou feines interromp el partit, mentre fora l'estadi, els radicals cremen contenidors. Així ho va veure La Vanguardia, de La Vanguardia al periòdico. Més de 45 ferits i 9 detinguts davant l'estadi. Les flames tornen amb el tsunami. Violents disturbis a les portes del Camp Nou, mentre la policia frustra el pla de la plataforma d'alterar el clàssic. I en quant a la part esportiva, el Barça discret cedeix l'empat al Real Madrid. La solidesa de Ter Stegen i Piqué salva l'equip d'un dur revés. I per acabar els diaris d'informació general, anem al diari Ara, en dues fotografies. La primera, la part reivindicativa que veiem aquí a l'estadi, amb aquest mosaic, amb la bandera catalana, amb dues pancartes, Espany, Cita en Talc i Freedom. I l'altre, doncs, un moment del partit, un moment en què veiem dos jugadors del Barça i del Madrid. Per part del Barça tenim en primera línia Messi, a darrere seu Suárez, i per part del Madrid, Courtois, el porter, Sergio Ramos i Varane. Com diu el titular, la protesta no eclipsa el clàssic, la mobilització del tsunami democràtic queda per sota de les expectatives i els de Valverde no aconsegueixen superar els blancs. I anem a veure la premsa deportiva, què diu, la premsa esportiva, què diu de el partit d'ahir. Diu combate nulo, diu el Mundo Deportivo. El Barça resistió en el Camp Nou el empuje del Madrid muy serio y sigue líder por l'average. Això es ho veu el Mundo, a l'Esport, mucho ruido y poco clásico. Tablas en un duelo en el que ni el Barça ni el Madrid estuvieron a la altura de las expectativas. Conjunto blanco dominó en la primera parte, pero el Barça pudo ganar en el tramo final. Cadascú veu el partit de forma diferent. El partit se jugó con normalidad y sin incidentes. I anem a l'esportiu. L'esportiu, tots dos coincideixen també, les dues edicions, la de Barcelona i la de Girona, a mig fer. El Barça és incapaç de passar d'un empat que el manté líder en un clàssic de futbol escàs i que se'n recordarà pel missatge del tsunami democràtic al món. En fotografia de portada, dels cas i la fotografia que sortia al diari Ara, Messi en primer pla, d'aquí veient Ramos, no surt Varane, però sí que també surt el porter del Madrid, Courtois. I per acabar, els dos diaris de Madrid. El Marca, el Madrid no remata una gran faena. També amb tres jugadors de Madrid, en Lenglet, en Varane i Rakitic. Són els que surten a la fotografia de portada, que quasi és la mateixa, però en Rakitic l'han deixat tallat, amb els mateixos protagonistes. En Lenglet, Varane, i només de Rakitic veiem el braç i la cama. Diu tsunami blanco sin gol y sin bar. El Madrid fue superior en un clásico sin incidentes en el campo. Hernández no vio dos claros penaltis a Varane. Bé, així ho veuen els diferents diaris, els de Madrid d'una manera, els del Barça també, veiem discrepàncies entre el Mundo i l'Esport, i bé, cadascú té la seva opinió del que va passar ahir, però sí, tots coincideixen que el tsunami democràtic 2 no va influir en el joc. En la part esportiva no va haver-hi desinvasió de camps, les pilotes que es van tirar en un moment van ser tretes, no va quasi influir en l'afer del partit. Molt bé, doncs això és el que va donar de si el partit. I ara, amb tot això, després del resum de premsa i del temps, anem amb aquestes cançons de Nadal. Aquest Nadal, un Nadal sense tu, que és el que ens porta Toni Xuclà. Cançons de Nadal, les altres cançons de Nadal. versió instrumental d'aquestes cançons, d'aquestes altres cançons de Nadal, Un Nadal sense tu, que ens porta Toni Xuclà. I amb ell hem arribat a les 11 i 28 minuts i és el moment de sants aniversaris, notícies, refranys i altres coses. I per començar ho fem amb el santoral. Aquí hem de felicitar avui, a buscar en el calendari, dijous dia 19, Sant Anastasi, que va ser papa, Sant Nemesi, Sant Estea, Eva i el Beat Urbà V, que si és un nom així, doncs segur que havia de ser papa. I va al costat i diu papa. Doncs avui dos papes, Sant Anastasi I i Sant Urbà V, a part de Sant Nemesi, Santa Tea i Santa Eva. Si ho feliciten... Ai, si ho feliciten. Els felicitem si ho fan avui. No els... No es liéssim. Moltes felicitats a tots els oients que avui sigui el seu sant. I també moltes felicitats a tots els que sigui el seu aniversari. Que volia dir abans que si les Eves ho celebren avui, dos felicitats. El que passa que a vegades la trava és la llengua, no? I passen aquestes coses. Molt bé, continuem i anem als aniversaris. També doncs, avui és el dia que ens agrada, com no, per començar a felicitar tota la gent, tots els oients que avui facin anys. Moltes i moltes felicitats. I avui fa anys el jugador de bàsquet, exjugador de bàsquet i actual president de la Federació Espanyola d'aquest esport, com és Jorge Garbajosa, que en fa 42. L'actriu catalana Cristina Marcos, que en fa 56. I un jugador del Barça, conegut pel Toro, un jugador, un central amb molta força, aquell que sempre jugava amb els cordons dels pantalons per fora, que se li veien, amb aquells Meiva que portava el Barça, la marca Meiva, i els pantalons que després també varen agafar el nom de la marca, doncs en Migueli, Tarzán Migueli, no, Tora de Torres, Tarzán, Tarzán Migueli, que fa 68 anys. Molt bé, ens anem a les curiositats, i la curiositat d'avui ens parla de raïms. Es diu que tot va començar el 1882. En aquesta època, la classe burgesa solia beure xampany i menjar raïm durant el sopar de cap d'any. Un grup de madrilenys va decidir ironitzar aquesta tradició acudint al port, a la Porta del Sol per menjar raïm acompanyats del so de les campanes. Això és una de les teories. L'altra diu que es remunta a la tradició al 1909. Aquest any hi va haver-hi molt bona collita de raïm i els productors van decidir donar més sortida al producte venent-les com a raïms de la sort. Aquestes dues són les tradicions del raïm. Bueno, les tradicions, més que les tradicions, és una tradició, però són les teories de per què es mengen raïms per cap d'any, per les 12 campanades. Una era això que ho feien la classe burgesa, que ho feien al començar l'any, en el sopar de cap d'any, més ben dit, i després aquesta, que ja l'havia escoltat alguna vegada, que hi va haver-hi aquesta... hi va haver-hi una bona collida de raïm i es va decidir, doncs, vendre aquest producte com a raïms de la sort per fer les 12 campanades, per donar la ben... per acomiadar un any i donar la benvinguda al nou. Una tradició que es continuarà fent aquest any, tot i que els he de dir que hi ha algunes poblacions d'Andalusia que això ho fan amb olives. Molt bé, doncs continuem i anem ara amb les notícies locals. Què passava ara fa un any, què passava ara en fa cinc? Ara fa un any es deia que ha tornat al port de l'Escala la Trini. Ens agradaria, doncs, dir que aquesta notícia també fos actual, es hagués donat aquest any. De moment encara no ha arribat, no sé si aquest any vindrà o no vindrà, però bé, és allò que també hi ha una certa... no sé si dir preocupació, però també hagués agradat, i suposo que la gent, els pescadors i els clans en general, que hagués agradat i hagués estat un Nadal complet, que ja hi ha avui al cap. Se nota que n'hi ha la Cristina. Doncs ha estat un complert amb la Trini, perquè ja portava uns quants anys venint, 4, diu la notícia. Diu, ha tornat al Port de l'Escala la Trini, la tonyina vermella gegant, que fa 4 anys que passa el Nadal a l'Escala. El món pesquer local la considera de la família i es demana que se li porti menjar cada dia per tal que es quedi almenys fins a Reis. I així ho explicava la notícia. N'escoltem un fragment.
Quan quasi ningú hi confiava, finalment, la tonyina Trini ha tornat al Port de l'Escala durant les festes de Nadal. Aquest és el quart any consecutiu que, per aquestes dates, segueix una de les taranyines fins a port. I si fa, com els anys anteriors, s'hi quedarà fins passat Reis. Enguany ha vingut una mica més tard, i és que hi havia poc peix, i durant unes setmanes les barques pescaven i venien el peix a Palamós. Ara fa uns dies han tornat a l'Escala i han trobat peix. Josep Lluís Sureda, Confraria de Pescadors de l'Escala.
Bueno, doncs la Trini aquest any d'haver trigat una miqueta més del compte a venir. Jo crec que és degut a que les barques aquests dies, doncs, o bé el mes passat no van pescar res, o ara les darreres setmanes estaven pescant a Palamós. I això feia, doncs, que no s'agrumegés, que no se sentís, doncs, atreta per venir al port. Què ha passat? Doncs que les barques han tornat a agafar peix aquests dos o tres últims dies, i això ha tret la Trini una altra vegada que entri al moll a menjar. Ha tret, doncs, per les barques, per la feinejar, estem netejant les cobertes, tu vulguis o no vulguis, va sang al mar del peix, doncs això fa que la Trini entri, quedi grumejada i entri i vingui aquí a menjar.
Doncs aquesta era la notícia de la tornada de la Trini. Com deia, aquest any, de moment, encara aquesta notícia no s'ha pogut donar. Encara hi ha esperança, a veure què passarà. I en fa 5, la notícia deia que les AMPAs dels diferents centres educatius de l'Escala i l'Ajuntament han signat els convenis de col·laboració econòmica de l'any 2014. L'Ajuntament aporta 2.500 euros a les seves activitats. I a l'informatiu en feia aquesta notícia, de la qual n'escoltarem un fragment.
L'alcalde de l'Escala i la regidora d'Educació van signar ahir convenis amb les diferents associacions de pares i mares d'alumnes dels centres escolars del municipi. L'ajut econòmic es dona a les escoles de primària Empúries i Escolapi, la llar d'infants Vallmanetes, l'Institut El Pedró i l'Escola de Música El Gavià. Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
Hem firmat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i les AMPAs dels propis centres. I bé, bueno, es tracten, doncs, de col·laborar i donar suport a les AMPAs, a les associacions de mares i pares d'alumnes, doncs, perquè puguin dur a terme diferents activitats, bueno, depenent del centre, doncs, ho destinen per activitat que forma part del currículum educatiu, és a dir, en horari lectiu, i hi ha altres que ho destinen, doncs, activitats extraescolars. Per tant, bueno, nosaltres és una manera de donar-hi suport. I bé, i també d'agrair-los, no?, que nosaltres entenem que formen una part important de la comunitat educativa, i els, bueno, agrair-los, doncs, que aquesta implicació sigui tan gran per part d'ells i que continuïn, i els encoratgem a que continuïn fent aquesta tasca activa.
Era el que passava ara fa 5 anys, aquesta notícia sobre les AMPAs. Abans la Trini que tornava, han estat les dues notícies que han seleccionat avui a l'apartat d'ara fa un any i ara en fa 5. Continuem i fem amb el refrany la frase, la dita del dia, que ens diu: de ponent ni vent ni gent. Aquesta dita meteorològica ens serveix per expressar els recels de tot allò que ens arriba de l'oest, ja siguin de vent o de gent. Bé, per acabar ja aquest primer bloc de seccions del temps, el resum, els sants aniversaris i més, ho fem amb la cançó del dia. Ahir acabàvem en els premis Underrock, el que era la millor cançó de pop-rock, per sempre per votació popular. La del 2018, que s'ha donat aquest 2019, ara el 2020... Doncs aconseguirem, o sabrem més ben dit, quins seran els guanyadors de l'edició del 2019. Bé, el que farem ara és anar a buscar les cançons, anar a escoltar les cançons d'una altra de les modalitats que hi ha, una altra categoria, com són la de la millor cançó folk. I ho farem al revés. Fins ara fèiem des de baix fins a dalt, diguem, anàvem pujant els anys, i ara els irem baixant. I començarem per la millor cançó folk del 2018. Va ser per el grup Roba Estesa, amb el títol de La nit és nostra, i és el tema que escoltarem a continuació. Aquestes noies que van arribar i van sortir amb molta força, o més dit, han sortit amb molta força amb un èxit com aquest, La nit és nostra.
La nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra, la nit és nostra. Aquelles que calentes han trencat el tabú de la sang, decidint que contentes brindaran per l'orgull de lluitar. I ahir vam sortir al carrer, i avui ho farem també, i demà no deixarem de cantar que la nit. I les tempestes s'agafaran valentes, trencaran armaris del passat cridant ben fort, calentes que han perdut la temor d'estimar, pintant el cel contentes del negre més profund i brillant.
El més calent a l'Aigüera.
La nit és Roba Estesa, millor cançó folk de l'any 2018, segons la votació popular dels Premis Enderroc. Bé, continuem. I ens acostarem quasi a les 12, amb el Pla Vital, la proposta que ens porta cada dijous la Montse Hidalgo. Avui, atenció, perquè en Víctor Manuel, el cantant Víctor Manuel, ha publicat el llibre El gusto es mío, i la Montse Hidalgo l'entrevista perquè ens expliqui coses sobre aquest llibre en aquí, en el Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Per alguns és un relax, per altres una manera de compartir la creativitat o simplement una oportunitat per gaudir amb la família o els amics. Cuinar s'ha posat de moda i els xefs són reconeguts arreu del món, però avui parlarem de cuina amb un apassionat dels fogons que ha recopilat receptes gràcies a les gires que com a cantant ha fet a un munt de països i que ens serveix en un llibre titulat El gusto es mío. Víctor Manuel, benvingut, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Permítame que le felicite por la preciosa Siempre pienso en tú, la versión que acaba de hacer para la maratón del 2019.
Sí, la verdad es que sí, el disco en general está muy bonito, muy, muy hermoso.
¿Cómo le dio por versionarla?
Bueno, me llamaron ellos, los organizadores, concretamente el año... Hace dos años tú, Ana, también cantó una canción, creo que fue A la sombra de un león en catalán. Y ya me llamaron y yo encantado, claro.
Hoy le trae aquí no una canción, sino una serie de recetas y muchos ingredientes más. Anécdotas, recuerdos de su propia vida, de la cocina de la abuela María.
Que sí.
Por fin conocíamos al abuelo Víctor, pero no conocíamos a la abuela María. Y era hora que la abuela María tuviera un papel relevante en la vida de Víctor Manuel.
Pero tú sabes cómo la subordinación de la mujer al hombre es, bueno, históricamente, no cabía otra cosa, ¿no? A las mujeres en Asturias, de pueblo, les ponen el apellido del marido. Por ejemplo, mi abuela se llama María Víctor, porque Víctor era su marido, entonces todo el mundo la conocía como María Víctor. Y si te llamas María, tu marido Manuel, María Manuel. Es muy, muy curioso. No es visto que exista en otros lugares este tipo de conjunción de nombres para explicar el matrimonio entero, ¿no?
La abuela María y la madre...
Tita.
Que son las que un poco le dieron el gustillo a Víctor Manuel por la cocina, pero no entraba en la cocina.
No, aquellas madres no te dejaban, bueno, pisar la cocina para comer nada más, ¿no? Pero no recoger un cacharro, todo lo hacían ellas, no dejaban que mangoneases nada. Pero bueno, así era, lo que sí recuerdo, claro, los olores de aquellas cocinas, ¿no? De la abuela que cocinaba sin sal, curiosamente, no sé quién le habría explicado a ella que la sal era mala en general para las arterias, ¿no? Pues ella cocinaba sin sal.
¿Qué le ponía, hierbas?
Le ponía especias, algunas cosas y tal, pero sin sal.
Todo esto aparece en el libro porque además de recetas hay, como he dicho, muchas anécdotas y fotos personales.
Sí. La verdad es que cuando me propusieron hacer el libro, yo dije, pero yo un libro de recetas no voy a hacer porque tengo tanto respeto por los cocineros, por los grandes cocineros que publican libros y que nos explican cómo hacen las cosas y que haré un libro alrededor de la cocina y cómo la cocina me ha movido a mí y cómo he entrado yo en la cocina y he empezado a cocinar, ¿no? Y en eso consiste un poco el libro, ¿no? En un viaje de ya de 60 años alrededor de la cocina, ¿no?
La cocina donde no faltaba la radio, por
claro,
supuesto.
La radio es fundamental, siempre ha sido fundamental. Y yo cuando empecé a cocinar, me recuerdo las primeras veces que cocinaba así masivamente, cocinaba 3 o 4 platos para el resto de la semana, siempre era escuchando Carrusel Deportivo, alguna radio deportiva los domingos por la tarde, cuando los partidos o el carrusel ese duraba 3 horas, ahora que duran ya 12 horas, o duran desde el viernes hasta el domingo, sería interminable eso.
Hacía lo que ahora los millennials le da por hacer, que es cocinar para toda la semana.
Claro.
No era muy frecuente esto de cocinar para toda la semana. ¿Por qué lo hacía?
Pues porque, primero, me gusta cocinar, me distrae muchísimo. Y después, bueno, por ir almacenando cosas en el frigorífico para no tener que estar de pendería, ¿no?
¿No congela?
Algunas veces sí, pero caldos, básicamente, fumets y algunos caldos.
Un libro donde están recogidos, como diría aquel, sus viajes a lo largo y ancho de este mundo, las giras de los artistas.
Sí.
¿Dónde está el glamour? ¿O dónde estaba el glamour? ¿Ahora hay glamour y antes no? ¿O nunca ha tenido glamour? ¿No existe?
Yo creo que no, el glamour no existe. No existe, seguro, ¿eh? Que las giras han sido una cosa muy esforzada siempre. Bueno, antes mucho más que ahora, evidentemente.
En un mini iban.
Claro, porque las carreteras eran horrorosas, a esos viajes de Almería a Barcelona de 12 horas por la costa, eran interminables, ¿no? Y yo empecé a hacer giras con un mini. La primera gira que hice la hice con un mini y cabíamos dentro, fíjate qué equipamiento llevaríamos. Llevamos el equipo de sonido dentro, el manager y un guitarrista que tocaba conmigo, ¿no? Yo conducía. Y así me hice, pues no sé, 200 o 300 actuaciones en 2 años.
¿Y paraban en los bares donde había muchos camiones aparcados?
Al principio sí, porque era como una consigna, ¿no? Cuando haya muchos camiones, parar, ¿no? Y ya nos dimos cuenta rápidamente que ahí no había que parar, ¿no? Que había, a lo mejor, meterse un poquitín más en el pueblo y buscar el pequeño bar que te hacía un bocadillo con amor y te daba un buen pan y unos buenos entresijos para meter ahí dentro, ¿no?
Hablando de pan, pan tomàquet, re de re, porque resulta que lo del tomate, como que crudo no.
No, el tomate...
¿Qué culpa tiene el tomate?
Pues eso digo yo. La verdad es que no sé de dónde me viene y me da mucha rabia, ¿no? Porque todo el mundo que come tomate me dice que es buenísimo el tomate cuando es bueno, ¿no? Pero no soporto la textura. Todavía el pan tomàquet puedo transigir con ello, ¿no? Porque no encuentro pieles, no encuentro nada de eso, ¿no? Pero ya lo otro, ¿no? Y cocinado sí, lo tomo normalmente y eso, pero crudo no.
Hablaba de los restaurantes de carretera que aparecen en su libro, y en su libro también aparecen los mercados.
Sí.
Es de mercados.
Yo soy muy de mercados, poco de iglesias y mucho de mercados, ¿no? O poco de catedrales y mucho de mercados. Me gusta mucho, me gusta sobre todo determinados mercados, ¿no? Recuerdo la boquería de los años 60, entrando en los 70, ¿no? Que no estaba tan masificada como ahora, no había tanto turista, ¿no? Y era una delicia andar por allí, sentarse en el Pinocho a comer algo. Y había bares alrededor, muy modestos también, pero riquísimos y muy ajustados de precio. Recuerdo un restaurante que se llama La Garduña, en la plaza de La Garduña, allí detrás. Y me gustan, hay unos que me gustan más que otros, lógicamente, ¿no? Yo creo que el mejor que he conocido en España, y los conozco casi todos, es el de Valencia. De Valencia es monumental, es un monumento en sí mismo, pero después todo lo que hay dentro, ¿no? Pues que es muy grande, muy grande, muy grande. Y después, como pureza de mercado, seguramente el de Santiago de Compostela, que es una joya también, todo de granito.
En el libro hay recetas también.
Sí, hay 14 recetas.
¿Todas probadas?
Sí, sí.
¿Y aprobadas?
Sí, y muy, muy comidas, por mucha gente y muchas veces en mi casa, ¿no? Sí, sí, todo lo que hay ahí está súper probado.
¿En su casa cocina, don Manuel?
Sí, cocino yo. Cocino no el diario, ¿no? Pero siempre que hay gente en casa y amigos y eso... todo esto, o parte del libro, viene porque yo en unas libretas que tenía apuntaba quién almorzaba en casa o cenaba, qué comía, qué día, qué postre, qué vino tomaban también, ¿no? Entonces, cuando lo abrí de nuevo para ver, me encontré ahí un montón de... Bueno, por un lado, un montón de gente separada, que ya no tiene nada que ver entre sí, muertos también, había punta pala. Y bueno, había muchas recetas sin medidas ni nada, porque yo apunto los ingredientes nada más. Después las medidas ya las voy haciendo a ojillo, ¿no?
Aparecen esas fotos,
sí,
en el libro, donde podemos ver de su puño y letra las recetas. No hay tachones, está todo muy muy ordenado. Esto es bastante sorprendente, ¿no? A veces ponemos las cosas y ni un solo tachón, súper ordenado. O sea, que la cocina también debe ser ordenado y limpio.
Sí, yo por lo menos soy muy limpio cocinando. No cocino, uso lo que use y recojo todo. Cuando acabo de cocinar, la cocina está como una patena, está limpia, únicamente con los elementos que vamos a comer después.
Nos hablaba de su mesa, por donde imagino que habrá pasado mucha gente.
Sí, mucha gente. Bueno, sobre todo gente muy cercana, muchos amigos que han repetido muchas veces y que han... Digamos, hay como un núcleo duro que ha estado viniendo en los últimos 30, 40 años a casa, ¿no?
¿A quién le gustaría sentar a su mesa?
Me gustaría... No, a nadie en particular. Pues bueno, por decir una persona que no tiene nada que ver conmigo, Rosalía, por ejemplo.
¿La conoce?
No la conozco, no, pero me gusta muchísimo.
Pues nada, dejamos aquí en el aire que Víctor Manuel cocina muy bien y le gustaría que Rosalía se sentara en su mesa. ¿Es una mesa grande?
Bueno, caben 10.
caben 10.
Sí.
Bueno, nos podemos apuntar acompañando a Rosalía un poco con la excusa. ¿Hay que tomarse un tiempo para cocinar los platos que nos propone? ¿O es de aquello de, venga, va, no tenemos tiempo, un pim pam y esto ya está
no,
listo?
No, algunos no. Algunos son fáciles y son rápidos incluso de hacer, pero otros no, son un poquito más elaborados. La perdiz en salmís y eso pues lleva más trabajo. Y hay cosas que son trabajosas y otras menos.
La fideuá de Mercedes Milá. Aquí me parece que ha cogido un poco recetas de todo el mundo, como
sí,
hacemos casi todos.
Como hacemos casi todos. Yo aprendí a cocinar realmente yendo a restaurantes, pidiendo determinada cosa, viendo cómo, qué tenía eso ahí. O sea, tratando de adivinar qué habían puesto en el plato que me estaba comiendo, ¿no? Y, hombre, ya ahora cuando vas a un restaurante más complejo, donde hay gente con unas técnicas muy depuradas, te cuesta trabajo saber qué cosas tiene el plato, aunque estés comiendo una merluza, pero no adivinas qué más cosas puede tener, ¿no? Pero en platos elementales sí se puede adivinar lo que tienen, ¿no? Y así aprendí yo a cocinar.
Por cierto, hemos hablado de la ruta de los mercados en nuestro país, pero el libro también tiene proyección internacional, porque le queda algún sitio por ir.
Sí, muchos.
¿Muchos? Pero de unido, la ruta que nos plantea en el libro a nivel internacional.
Sí, no, me gusta mucho Oriente y no he hecho ningún viaje, he estado en Japón nada más, ¿no? Pero sí me gusta, me apetecería mucho conocer Vietnam, Camboya, todo eso me gusta mucho.
Bueno, no sé si preguntarle por los planes de futuro, porque de jubilación nada, porque cuando no está con un libro, está con una gira y si no produciendo, ahí seguimos.
Estoy bien de salud. La verdad es que cuando hice aquello de 50 años no es nada, yo creo que había gente que me daba por amortizado ya, ¿no? Y decía, esto debe ser una despedida, y me preguntaban mucho, ¿no? Diciendo que no me estoy despidiendo de nada, estoy haciendo un repaso a lo que ha sido mi vida en estos 50 años, ¿no? Y ahora igual estoy, me encuentro bien, que no tengo ningún problema de salud, y comienzo la segunda parte de la gira ahora en el mes de febrero, de casi nada está en su sitio, y estaré 6 meses más y después ya a pensar en otra cosa.
Pues a seguir las rutas y a buscar nuevos restaurantes y nuevos tesoros culinarios. Nos apuntamos las recetas y nos apuntamos esta propuesta. El gusto es nuestro.
Gracias.
El gusto es mío, Víctor Manuel, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Víctor Manuel, parlant d'aquest llibre El gusto es mío i d'altres coses, amb la Montse Hidalgo a la secció Pla Vital. Bé, i arribarem quasi al punt de les 12 amb el pont d'Arcalís per posar-hi la cirereta.
La roja cirera, encisadora, tan perdonera. Deixa que et doni, nineta, una estimada a ta boqueta. I que ha de fer una nineta enamorada i boniqueta. Més petons ni et faria, cap fruit tindria, cap cirerer. La nit de Sant Joan és arribada, una noia que no estigui enamorada. Si tu va que la vol, us prendran bé la sol, per dir-li ple d'amor a l'estimada. Aquella roja cirera, encisadora, tan petonera, deixa que et doni, nineta, una estrada a ta boqueta. Thank you. petonera. Deixa que et doni, nineta, i una estimada a ta boqueta. I qui ha de fer una nineta enamorada i boniqueta? Més petons ni na faria, que avui tindria cap cirerer. No dormo ni na formosa i és de veres, que faria més petons que tres cireres. Aquella roja cirera, encisadora, tan petonera, deixa que et doni, nineta, una estimada a ta boqueta. Cirera, encisadora, tan petonera, deixa que et doni, nineta, i una estimada a ta boqueta. I que ha de fer una nineta enamorada i boniqueta. Més petons ni na faria, que avui tindria cap cirerer. Un petó no va mai sol quan és de rebres, per això diuen que els petons i les sirenes després d'un vent de molt, després d'un vent de molt, noies, si no voleu, doneu alegre. Aquella